Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Càritas xifra en 7.800 euros el deute mitjà de les famílies ateses per l'ONG, una xifra considerable si es té en compte que cobren menys de 565 euros mensuals. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Prop d'un 20% de les llars estan sobreendeutades, sobretot per les despeses que suposen l'habitatge i els impostos. D'aquestes, un 14% tenen un deute que supera el 100% dels ingressos. Aquestes són algunes de les xifres que Càritas ha donat a conèixer fa només uns minuts, arran del seu primer observatori de la realitat social.
Les obres de construcció de les dues noves plantes del Taulí començaran molt aviat.
Tot i no avançar terminis, el portaveu del govern municipal, Joan Berlanga, assenyala la immediatesa d'aquest projecte que ha de servir per descongestionar el servei d'urgències de l'Hospital de Sabadell.
No tinc ara elements per dir-li de la durada d'aquestes obres o si dir-li si en quin mes del 2019 estaran executades. Sí que li estic en condicions de dir que l'inici de les obres és molt imminent i que properament es presentarà.
Les dues noves plantes, amb un cost de 4 milions d'euros avançats per l'Ajuntament, permetran disposar d'una vuitantena de llits més pels pacients d'urgències.
I el sindicat CGT Esmatza nega haver-se reunit d'amagat amb el regidor Lluís Perarnau.
La secció sindical s'ha defensat d'aquesta manera de les declaracions que el gerent de la companyia, Eugenio Díaz, va fer al programa al matí de Ràdio Sabadell. Des de la CGT també lamenten que l'empresa els ha amenaçat amb canvis de torn, acomiadaments i nul·litat del conveni col·lectiu arran d'aquest conflicte.
Són algunes de les notícies que abordarem en la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 23 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen estables en els últims dies i pràcticament estiuenques. Hem d'esperar canvis? Li preguntem al Manuel Álvarez. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Avui es presenta una tarda en general assolellada, amb només el creixement d'algunes nuvolades a punts del Pirineu Oriental, també cap al Prepirineu, on fins i tot cap al Ripollès descarreguen ja alguns xàfecs localment moderats. A resta predomina el sol amb alguns núvols alts que arriben cap al delta de l'Ebre. La temperatura en general més alta que ahir, amb valors que fins i tot superen els 25 graus a bona part de l'interior de Catalunya. Demà la jornada tornarà a ser assolellada, tot i que durant la tarda les nuvolades seran més freqüents a zones de muntanya i sobretot cap al Prepirineu i altres zones de muntanya del terç nord de Catalunya s'esperen xàfecs localment acompanyats de tempesta. A banda, els núvols alts i mitjans avançaran durant la tarda i afectaran sobretot a punts de la meitat sud del territori. La temperatura demà, tant la mínima com la màxima, s'espera que encara sigui una miqueta més alta. I d'un moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a les carreteres, a aquesta hora trobem retencions a la C58 a Sant Quirze i a Montcada per anar cap a Barcelona i a Sabadell en sentit Terrassa. En tots els tres punts trobem una mitjana d'un quilòmetre de retencions. També a la B30 hi ha problemes a Barberà i a Cerdanyola en els dos sentits i a la P7 retencions a Cerdanyola en sentit nord. Concretament trobem 3 quilòmetres de cua en aquest punt. A Barcelona, trànsit molt dens a la Ronda Litoral entre Montjuïc i el Fòrum en els dos sentits i a la Ronda de Dalt entre Diagonal i el túnel de la Rovira també en els dos sentits. Moment ara d'entrar en matèria quan passen pràcticament 4 minuts de les 7. Càritas presenta l'Observatori de la Realitat Social. L'objectiu és posar l'accent en les situacions de desigualtat per sensibilitzar i denunciar les injustícies. Amb aquesta idea, la diòcesi de Terrassa ha fet un estudi Atrapats en la precarietat de les persones que atén per conèixer quina és la seva realitat social. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Entre les dades més destacables hi ha els nivells de pobresa, que són altíssims entre les persones que atén a Càritas. Si el nivell mitjà a Catalunya ronda el 17% i a Barcelona és del 25%, l'estudi ha comptabilitzat que a Càritas ronda el 96,4% de les persones ateses que es troben en aquesta situació de pobresa relativa. La primera publicació de l'Observatori s'ha centrat en el deute. És molt comú trobar situacions de deutes en les famílies ateses per Càritas, tot i que no són gaire alts, romanen impagats perquè les situacions són molt precàries. Raúl Flores és un dels autors de l'estudi.
Un sobreendeudamiento en el que tuvieron mucho peso algunos factores, como fue el precio de la vivienda, como fue el incremento del desempleo, el estancamiento o la reducción de los salarios, la mala praxis bancaria, la falta de información o de formación en la gestión económica de las familias y, por supuesto, los sucesos vitales que sobrevienen en el peor de los momentos.
Entre les persones amb deute hi ha dades significatives com que l'origen és només un 12% dels casos prové del consum. La resta tenen altres orígens com l'habitatge, els subministres o l'escolarització dels fills, com comenta Montserrat Martínez, autora de l'estudi i membre de la Fundació Pere Tarrés.
Pràcticament entre el 70 i el 80% de les famílies opinen que no podran eixugar aquest deute. Si mirem quins són els deutes que més difícilment es podran eixugar, lògicament tenim en primer lloc la hipoteca i els deutes amb hisenda, que són les fonts de deute que són molt més grans en quant a quantitat de deute acumulat i també institucions amb les que és molt i molt difícil relacionar-se i negociar.
En total, tots els deutes de les persones i famílies ateses per Càritas Diocesana de Terrassa sumen més d'un milió d'euros. Amb les dades a la mà, l'entitat vol començar a demanar responsabilitats a les administracions privades per, entre d'altres, començar a garantir el dret de l'habitatge digne o implantar una renda de ciutadania que garanteixi uns ingressos mínims per viure amb dignitat. El bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz Meneses, ha explicat el posicionament del bisbat.
Propiciar el pas de l'ofec a l'esperança. Treballarem perquè es portin a terme les millores pertinents a la llei de la segona oportunitat i també les polítiques públiques que promoguin una ocupació de qualitat
amb uns
salaris dignes.
Els autors de l'estudi coincideixen que sense unes condicions de treballs i salaris dignes no hi ha recuperació econòmica possible. Per Càritas, aquest procés de globalització crea víctimes en un sistema que crea també la seva precarietat, en paraules del bisbe.
No deixem l'àmbit social perquè la construcció de les dues noves plantes de l'Hospital de Sabadell començaran en breu. Així ho asseguren des de l'Ajuntament, començant a assenyalar el final de l'espera per fer realitat el projecte que ha de descongestionar el servei d'urgències. Com a pas previ a l'inici de les actuacions, el ple municipal d'aquest dijous s'aprovarà l'exempció d'un impost per agilitzar-se.
En les pròximes setmanes es presentarà el calendari que acumula un retard respecte a les previsions inicials. El portaveu del govern, Joan Berlanga, no ha concretat terminis, però sí que ha assegurat que començaran molt aviat.
Fa de mal dir. Nosaltres treballem amb l'objectiu claríssim de que abans deia que una de les principals preocupacions dels ciutadans de Sabadell és l'habitatge, una altra és el Taulí i concretament les que funciona molt bé com a hospital, però en particular les urgències i les situacions de col·lapse que té les urgències. En aquest sentit, nosaltres des de la nostra part de responsabilitat treballem per facilitar-ho tot perquè estigui dintre d'aquest calendari.
Les obres acumulen ja un retard, com va apuntar a Ràdio Sabadell el director general del Taulí, Joan Martí, el mes de gener passat. La previsió inicial era que les noves plantes estiguessin operatives el primer trimestre del 2019, però fa 4 mesos ja es parlava del maig o el juny. Les actuacions, amb un cost de 4 milions d'euros avançats per l'Ajuntament, permetran disposar d'una 80ena de llits més per a pacients d'urgències. Es tracta d'una xifra suficient per acabar amb el col·lapse estructural que pateix el servei.
A banda d'aquesta qüestió, el ple municipal del mes d'abril també posarà sobre la taula una nova polèmica entorn al nomenclàtor de la ciutat. El grup municipal de Convergència i Unió reclamarà a través d'una moció el canvi de nom de Plaça Espanya. Els nacionalistes aposten per anomenar-la Plaça 1 d'Octubre, com a reconeixement als fets polítics dels últims mesos, mentre que des de Ciutadans i el Partit Popular han carregat contra la iniciativa i l'han qualificat de disbarat.
El portaveu de Convergència i Unió, Carles Rossinyol, assegura que la proposta vol reconèixer els fets dels últims mesos, així com les persones que ho han fet possible.
Pensem que els fets que han passat l'1 d'octubre, les coses que estan passant ara en aquests moments per la ciutat i pel país es mereixen, diguem-ne, la màxima notorietat possible. I aquesta màxima notorietat la podem trobar, o la trobem bàsicament, en una plaça amb dos parades de tren de dues línies diferents en aquesta mateixa plaça. D'aquí la nostra proposta.
Des de Ciutadans i el Partit Popular consideren que la proposta dels nacionalistes pot tenir efectes negatius per al conjunt de la ciutat. El regidor de la formació taronja, Adrián Hernández, creu que el canvi de nom té la voluntat de dividir els sabadellencs.
Evidentment que ens neguem a canviar el nom de Plaça d'Espanya, però siguis Plaça Espanya, Plaça Portugal o Plaça Itàlia. Vull dir que al final aquí no estem per intentar canviar noms de carrers constantment. I a més la voluntat en aquest moment és una altra vegada dividir. És com el nom d'Espanya a alguns no li agrada o hi ha cert odi a Espanya, doncs intentem canviar el nom d'una plaça que, bueno, tothom la coneix perquè històricament ha sigut Plaça Espanya.
En el mateix sentit, s'ha posicionat el portaveu del PP, Esteban Gessa, que considera que Convergència i Unió textualment s'ha begut l'enteniment.
No sé si estan convençuts competint amb aquests, amb Esquerra Republicana o amb la Crida o amb aquests partits independentistes que havien parlat alguna vegada, a veure qui són més a la punta de la llança de l'independentisme aquí a Sabadell, però la veritat és que em sembla una proposta, de veritat, absolutament fora de lloc, i el que demostra, com he dit abans, és que en aquest cas el grup de Convergència doncs no coneix en absolut quin és el tarannà de la ciutat de Sabadell.
La proposta de Convergència i Unió es debatrà com a última moció del ple d'aquest dijous.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
La secció sindical de la CGT a Esmatza nega haver-se reunit d'amagat dels altres sindicats amb el regidor Lluís Perarnau, tal com va afirmar el gerent de l'empresa Eugenio Díaz en exclusiva a Ràdio Sabadell. Recuperem les paraules de Díaz al programa Al Matí de dijous de la setmana passada.
El viernes pasado el equipo de gobierno conoce la situación esta procesal desde hace unos 5 o 6 días y de hecho el viernes pasado el regidor Luis Peranao se reunió en secreto y sin conocimiento de las otras centrales sindicales que estaban convocadas ayer mismo por el alcalde para comunicar la noticia. Es increíble porque se filtró que una noticia así, que se ha ocultado a la oposición, que no se ha dicho públicamente. Sin embargo, el regidor Peranao en sede de regiduría se reúna con los dirigentes de nuestra asociación sindical de CGT para comentar ese tema.
La CGT explica que el 13 d'abril es van reunir amb el regidor Pere Arnau a petició del sindicat per abordar únicament el tema dels GPS, el qual els preocupa perquè ho consideren un sistema de vigilància dels empleats i contra el que s'han posicionat sempre desfavorablement. En cap cas s'han trobat en secret amb Pere Arnau, ni tampoc han disposat d'informació privilegiada sobre la querella que l'empresa ha interposat contra l'Ajuntament abans que ho sabés el mateix ple del consistori, l'oposició i la ciutadania en general.
La CGT defensa la seva neutralitat en aquest conflicte i exposa el seu compromís amb la defensa de les condicions de treball de la plantilla d'Esmatza. A més d'això, no hauria de suposar, diuen, una col·lisió amb la millora del servei públic de la ciutat.
Pel sindicat, des de l'empresa, se'ls està intentant criminalitzar per la seva independència i la seva lluita combativa i de classe. També lamenten que la direcció es presenti com a defensora dels treballadors quan després asseguren amenaça els mateixos amb canvis de torn, acomiadaments i nulitat del conveni col·lectiu.
I afegim més notícies del dia i comencem parlant de successos. Detingut un lladre que va robar en un pis de Sabadell sense adonar-se que hi havia algú a dins.
L'home de 33 anys va ser enxampat infraganti gràcies a la trucada de la dona que vivia al pis, que es va amagar en una habitació per avisar el 112. Els fets van tenir lloc a 9:15 del matí de dijous passat i la policia catalana va poder arrestar el lladre just quan intentava fugir de l'edifici. El detingut ja ha ingressat a presó per ordre del jutge.
Pablo Cano, nou president de la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya al Vallès Occidental, reivindica l'escola de proximitat per evitar la segregació social dels alumnes. Ho ha dit avui en una entrevista al programa Al Matí.
Qualsevol escola pública, qualsevol escola, sigui del barri que sigui, hauria de ser capaç de donar aquesta qualitat. Llavors, el tema de la segregació també pot venir en part una mica del fet del tema d'escollir. A vegades crec que els pares estem tan preocupats per un futur dels nostres fills que no ens preocupem tant de com viuen la vida. Nosaltres creiem que si potenciem les escoles que tenen problemes d'alta complexitat i potenciem les escoles de barri, també evitarem aquesta segregació.
Pablo Cano, que també és president de l'AMPA de l'Escola Bressol Creu Alta, acaba de prendre possessió del càrrec.
Un cuiner sabadellenc vol aconseguir una estrella Michelin.
El xef Jordi Pla, del restaurant 35 Can Pla, vol donar a la ciutat la primera estrella d'aquesta guia de la cuina francesa. Ara dirigeix la cuina del restaurant familiar a l'Eixample després de formar-se a les cuines de restaurants com la Zurmendi, la Poniente i el Jubany, tots tres amb estrelles Michelin. Pla ha explicat al programa Al Matí què ofereix als seus clients.
Tinc molt bona clientela, tinc clientela tota la vida i tinc molta clientela nova, gràcies que, bueno, com aquestes entrevistes, va vindre també a la tele, el diari m'està ajudant molt també, d'ello sense demanar res, i bueno, estan molt agraïts, la veritat, al·lucinen, venen allà i clar, és que no és normal. Molta gent diu, no correspon del local amb el menjar, amb aquell producte.
Pla també anima a les administracions a fer un pas endavant per promocionar la ciutat en el mapa gastronòmic.
Diferents experts participaran en una conferència sobre la Torre de l'Aigua en el centenari de la seva inauguració.
Serà aquest dijous a les 6 de la tarda, a l'Aula de l'Aigua, on també es presentarà una exposició sobre la instal·lació que després passarà a ser itinerant. La directora de Desenvolupament Sostenible del grup CASA, Elisabet Santa Cruz, ha explicat avui al matí de Ràdio Sabadell les circumstàncies històriques prèvies a la posada en marxa de la Torre de l'Aigua a la ciutat.
La ciutat, doncs, des dels seus orígens, a mesura que anava creixent industrialment, gràcies al tèxtil, doncs cada vegada hi havia més població que venia a treballar-hi en els vapors que hi havia distribuïts per tota la ciutat. Aquest acompanyament, aquest creixement tèxtil no sempre anava acompanyat d'una aportació d'aigua suficient que pogués donar solució a la demanda de l'època. Aleshores s'hi van fer diferents intents d'anar tenint aigua suficient a cada moment.
I la construcció el 1918 de la Torre de l'Aigua va fer de pont del cabal del riu Ripoll cap a la ciutat.
I un últim apunt, el Consell Comarcal engega un portal de polígons.
Es tracta d'una eina que recull tota mena d'informació sobre els 140 punts industrials amb què compta el Vallès Occidental. El president del Consell i alcalde de Castellà, Ignasi Jiménez, explica en declaracions al Matí quin és l'objectiu del nou portal.
El que volem és atreure nova activitat econòmica a la nostra comarca. Això és essencial i a més ho fem d'una manera que jo crec que no s'havia fet fins ara, que és de manera cooperativa entre els diferents municipis. El fet que s'instal·li una indústria a Sant Cugat o a Rubí o a Terrassa o a Sabadell, en el fons això acaba significant també i acaba redundant en el conjunt de tota la comarca, perquè en definitiva hi acaben anant a treballar doncs, a ciutadans i ciutadanes de qualsevol altre indret també doncs, dels 23 municipis que formen part de la nostra comarca.
Actualment, als polígons industrials de la comarca hi ha 2.000 naus i més de 12.000 establiments disponibles.
En pàgina cultural, l'Associació d'Amics de l'Òpera de Sabadell estrena demà al Teatre de la Faràndula un programa que proposa dues obres molt corals i molt entretingudes. Es tracta de Cavalleria Rusticana i Pallacci. La presidenta dels Amics, Mirna Lacambra, diu al programa al Matí que són dues peces ideals per iniciar-se al món de la lírica.
Són dues òperes, com que són del tema barista que en diem, no? De veritat, diguem, no és romanticisme i tot això, sinó molt baristes, aleshores hi ha unes melodies precioses, meravelloses, que jo diria que enganxen a qualsevol que no conegui ni un bri d'òpera, no?
Fruit d'aquesta convicció, els Amics de l'Òpera i Ràdio Sabadell han fet un concurs que han convidat a 4 nous espectadors a l'estrena de dimecres.
I qui també ha parlat al Matí ha estat la soprano Montserrat Cavaller, que va estudiar amb Mirna Lacambra al Liceu i que li ha recordat el desig que manifestava de difondre la música arreu. Per a Cavaller, un cantant no és mai divo.
No s'és mai una diva. Això és algo que la gent no entén. Els divos només els fa el públic, el cantant no. I el cantant que es creu un divo té poc de cantant i poc de músic.
La filla de Montserrat Cavaller, Montserrat Martí, també soprano, farà el personatge de Neda en la representació de Pallacci de demà.
Viatja amb la TUS. Guanya temps per a tu i els teus.
Agafa l'autobús. El transport públic segur, ràpid i còmode. Viatja amb la TUS.
TUS. Transports urbans de Sabadell.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'Espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
El 29 d'abril participa a la cursa de la Fundació Esclerosi Múltiple. Vine a fer el circuit de Barcelona-Catalunya corrents, amb bicicleta o patí. Curses i activitats per a tota la família. El 29 d'abril t'hi esperem. Inscriu-te a mouta.fem.es. Mouta per l'esclerosi múltiple.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates, amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Sona el telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec Expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstecexpansió. Sabadell. Sé on siguis.
Tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món, a Ràdio Sabadell.
I és moment de sortir fora de Sabadell i de la comarca per repassar la resta d'actualitat destacada de la jornada i comencem parlant de política perquè el govern espanyol estudiarà accions legals contra la delegació del vot de Comín.
Rajoy ho ha anunciat després que la mesa del Parlament ha aprovat la delegació del vot sol·licitada per el diputat d'Esquerra, Toni Comín. La del Republicà és la darrera delegació de vot acceptada després que en el seu dia s'admetessin les dels diputats que estan presos i darrerament també la del líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont. Així, la mesa aplana el camí per una possible investidura sense la necessitat de la CUP.
Junts per Catalunya manté les candidatures de Jordi Sánchez i Carles Puigdemont i vol aprovar la reforma de la llei de presidència el 3 de maig.
Així ho ha assegurat la portaveu adjunt del grup parlamentari Gemma Geis des dels faristols de la cambra. També denuncia la vulneració flagrant dels drets de Sánchez. Diu que han creuat el camí de l'arbitrarietat i no hi ha retorn.
El jutjat arxiva la causa per desobediència contra l'alcaldessa de Roses per haver donat suport a l'1 d'octubre.
La interlocutòria conclou que no s'ha acreditat que l'Ajuntament col·laborés directe o indirectament amb el referèndum.
I el Consell d'Europa acusa el senador del PP, Pedro Agramunt, d'activitats corruptes per afavorir Azerbaidjan.
Un informe fet pel cos independent d'investigació assenyala que el valencià va tenir un paper clau en una trama de corrupció orquestrada i ho vincula al seu nomenament com a president de l'Assemblea Parlamentària.
I un últim apunt, l'aeròdrom d'Igualada-Òdena encara a la recta final de les obres per adaptar-se a la normativa estatal.
El secretari d'Infraestructures i Mobilitat avança que aquest 2018 també s'enllestirà al pla director de les instal·lacions.
I ara és moment dels esports. Joan Blanc, bona tarda.
Bona tarda.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Els jugadors del Centre d'Esport Sabadell saben que amb la victòria a Formentera tothom ha guanyat en tranquil·litat. Ells i, sobretot, l'afició, que veu la permanència a tocar. I aquesta calma és la millor manera de preparar el duel de diumenge contra el líder del grup tercer, el totpoderós Mallorca.
Els arreguinats es mostren confiats i és que afronten aquest objectiu, aquestes tres últimes jornades, amb sensacions positives i amb el repte de seguir sumant els màxims punts possibles. A més, durant la temporada, els de Toni Saligrat han demostrat que competeixen molt bé contra els equips punters. Un exemple és el darrer partit a casa contra el Villarreal B, en el qual els sabadellencs van mereixer més que l'empat final. Miguel García, futbolista del Centre d'Esports, té clar que diumenge no serà una excepció i que el Mallorca haurà de fer un molt bon partit si vol derrotar-los.
Sí, bueno, ya lo demostramos allí, ¿no? Y contra el Mallorca y contra todos los equipos de arriba, el otro día vino el Villarreal, que es el segundo, y no le ganamos de milagro. O sea que nosotros, y sobre todo en casa, creo que ningún equipo viene y nos domina, ni no creo que seamos inferiores a ningún equipo. Ahora toca el Mallorca, ellos querrán ganar, nosotros también. Y yo creo que le vamos a hacer un buen partido y podemos ganar tranquilamente.
Demà els de Toni Saligrat tornaran a la feina per començar a preparar aquest compromís de Lliga de diumenge a les 12 del matí a la Nova Creu Alta i contra el Mallorca. Un cop acabi l'entrenament, el davanter Arturo compareixerà demà als mitjans de comunicació per analitzar el partit.
Encara en futbol, Cristian Tello és l'únic futbolista de Sabadell que juga actualment a primera divisió aquesta temporada. El de Cifuentes, que ha passat avui per l'Hotel Suís, es troba molt a gust al Real Betis, club pel qual sempre ha tingut un sentiment especial.
Cristian Tello va arribar al Betis procedent de la Fiorentina italià, volia estar una mica més a prop de casa i el conjunt andalús ha trobat la felicitat que havia perdut en certs moments d'altes temporades. L'extrem diu que no es penedeix en absolut de la decisió que va prendre el passat estiu.
S'ha ganat de volver a jugar otra vez en la Liga Española y bueno, creo que ha sido una muy buena decisión, sobre todo por cómo está yendo el año y lo ilusionada que está la gente con nosotros.
Després d'un inici irregular, l'arribada, entre d'altres, de Marc Bartra, bon amic de Cristian Tello al Betis en el mercat d'hivern, ha servit perquè l'equip de Quique Setién hagi trobat una regularitat que l'ha portat fins la cinquena posició. De fet, aquesta plaça és el gran objectiu del conjunt andalús en aquest tram final de Lliga, tal i com ha reconegut el jugador de Cifuentes.
El equipo está muy fuerte atrás y luego estamos teniendo la la suerte de que siempre arriba pues tenemos la suerte de que algún gol entra o también tenemos jugadores rápidos para atacar y salir a la contra, y yo creo que estamos teniendo muy muy buenos partidos y llevamos una racha buenísima, y a ver si podemos terminar la temporada en el quinto puesto, que es lo que queremos.
Una cinquena posició que donaria l'accés a l'Europa League al Real Betis, que faria que els verd i blancs tornessin a jugar competicions europees anys després.
Música. Obrim bloc poliesportiu amb una mala notícia. Aquesta tarda s'ha fet oficial la renúncia de Club Falcons a disputar la fase d'ascens a la Divisió d'Honor de Tenis Taula, una competició que s'havia de disputar el cap de setmana del 5 i 6 de maig a Pamplona.
El club portava estudiant aquesta possibilitat en els darrers dies i avui ha optat per no participar a aquesta fase d'ascens. Esportivament, en Roger Blanco, que s'ha perdut els darrers compromisos de Lliga per una tendinitis al colze, no estarà recuperat de la seva lesió i això minva molt el potencial dels sabadellencs. A més, Falcons ha passat per dificultats econòmiques durant la temporada que han aconsellat renunciar a la fase i no fer un extra en aquest aspecte. Així doncs, amb aquesta renúncia de Falcons a disputar aquesta fase d'ascens a Divisió d'Honor, només el Club Natació Sabadell defensarà els colors de la ciutat en aquesta competició que celebrarà el 5 i 6 de maig a Pamplona.
L'equip femení de tenis taula del Natació Sabadell tornarà a intentar l'ascens a Divisió d'Honor la pròxima temporada. Les palistes del club s'han quedat a un partit d'aconseguir-ho aquest any, després de perdre l'eliminatòria decisiva contra el Priego de Córdoba.
Les germanes Veis, Dolors Sánchez, Marisa Sanz i Carme Mestre s'han quedat a les portes de l'ascens i amb ganes de tornar-ho a intentar. El cansament acumulat els va passar factura en aquest darrer compromís contra el Priego. Amb tot, però, el nivell que van mostrar les sabadellenques va ser molt bo i només els petits detalls van fer que el club no acabés pujant a Divisió d'Honor. Carme Mestre, palista del club.
Tant com havia, va anar a favor de Priego, podia anar a favor nostre, perquè ja et dic, hi va haver un joc que està, vam quedar 15-13, i si aquell joc l'hagués guanyat, em sembla que era la Montse, doncs ja igual guanyàvem aquell joc i ja tot hagués canviat. Entens? Llavors igual ja haguéssim pogut anar als dobles. O sigui, és molt també la sort, el moment, és tot un conjunt de coses que, bé, no?
Un cop acabada la temporada, cal veure si totes les jugadores continuen al Natació Sabadell i si més enllà d'aquesta continuïtat arriba alguna palista més per reforçar encara millor l'equip de cara a la pròxima campanya.
Amb la mel als llavis, així s'ha quedat el Sabadell Rugby Club després de caure a les semifinals de la Primera Catalana contra els espartans de Granollers per 24-20 i no poder optar al títol de Lliga. Tot i aquesta derrota, la temporada dels jugadors locals és per emmarcar.
Sobretot perquè el creixement de l'equip està sent molt interessant en els darrers anys i aquest tram final de temporada ho ha corroborat. Lluitar per el títol ha estat la cirereta a un gran any. El tècnic de l'equip, Fran González, admet que aquesta derrota els servirà per seguir creixent d'ara en endavant.
Però bueno, jo crec que de tot s'aprèn, hem de ser positius, jo crec que estem per al bon camí, això cada vegada funciona millor i jo personalment estic molt content de tot el que ha passat durant aquesta temporada.
L'objectiu és conservar la base de l'actual plantilla i lluitar per mantenir-se la temporada vinent a la Divisió d'Honor. González ha explicat que l'equip començarà a partir de la setmana vinent una pretemporada per iniciar a preparar ja la pròxima Lliga.
Satisfacció en línies generals de Sandra Santanyes i Mercè Pacios després de tornar a l'europeu de marató amb BTT celebrat el passat cap de setmana. 15a posició per Santanyes i 19a per una Mercè Pacios que tastava per primer cop una modalitat tan exigent com aquesta.
Totes dues han acabat contentes veient el nivell que hi havia i sobretot l'exigència del circuit. L'organització de l'europeu va buscar l'espectacle i va apostar per la duresa. Un fet que va seleccionar la prova des del principi. Sandra Santanyes volia aconseguir un top 10 però finalment, i veient a tots aquests condicionants, es dona per més que satisfeta amb aquesta 15a plaça.
No, amb expectatives de fer entre un top 10 i un top 5, però, clar, realment tampoc sabíem el nivell d'inscrits que hi hauria, no? I, bueno, arribar allà ens vam trobar, a part que hi havia un nivell d'inscrits altíssim, el nivell del circuit de la duresa era poder l'europeu que amb més nivell ha corregut, no?
La duresa del circuit i el nivell de les participants se li ha d'afegir també al calor que va fer i que va afectar a Mercè Pacios, que ho va notar en excés i reconeix que en els primers quilòmetres va patir bastant.
Vaig patir una mica al principi, però jo crec que no sé què va ser. També és el primer cop que tenim més calor i les al·lèrgies, que pateixo una mica d'al·lèrgies i quan t'havies de país és totalment diferent i no saps què et trobaràs.
Tant Mercè Pacios com Sandra Santanyes faran una setmana de recuperació abans d'afrontar els pròxims objectius del seu calendari. Pacios dubta si participa a la Volta a Burgos de carretera o a la quarta prova de la catalana de BTT a la Vall de l'Or. Precisament aquesta cita sí que veuran directe Sandra Santanyes, que té decidit participar a aquesta cita de la Copa Catalana amb la intenció de saltar al liderat de la General.
Gràcies, Joan. Bona tarda.
Bona tarda.
Posem punt final al Notícies Vespre d'aquest dimarts 24 d'abril. Recordeu que tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta emissora, radiosabadell.fm. També podeu seguir informats seguint-nos a les xarxes socials, al Facebook, al Twitter i a l'Instagram. Tornem demà a partir de les 9 del matí a la 94.6. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.